El conseller d'Educació, Josep Bargalló, acaba d'afirmar avui dijous que no descarta demanar a empreses privades la cessió d'espais per adaptar-los com a centre escolar a fi que es garanteixin les mesures sanitàries derivades de la Covid-19. És a dir, de cara al curs vinent, volen baixar la ràtio de les classes a la meitat i les escoles medeixen el que medeixen. Com que no hi caben, demanarem a empreses privades que ens deixin muntar aules allí. Veurem com va tot plegat. Soc el Ricard Álvarez. Aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Mira, estic mirant ara la temperatura actual. Estem a 24 graus hores d'ara, a les 12:20 d'aquest dijous 21 de maig del 2020. De seguida busquem la previsió meteorològica que ens seguirà parlant d'escalada de temperatures, almenys fins a dissabte. I d'aquestes de les de màxima de 30 i per sobre dels 30 graus. Fa calor, fa bona temperatura, molt bona. També buscarem la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE, tot de les comarques de Lleida. Avui els consells veterinaris amb Anadon Veterinaris, els consells de salut i de nutrició amb el Cristian Didier, el nostre nutricionista. A partir de la una parlarem amb la Perseida, és una artista lleidatana. La vam conèixer farà 10 dies, perquè ella i dos persones més són les que estaven involucrades en la creació del festival Mermaids, que va tenir lloc aquest cap de setmana amb un èxit brutal, perdoneu-me l'expressió, un èxit brutal a les xarxes socials. I volem parlar amb ella perquè ens expliqui, doncs, a la sala de màquines com es va portar a terme tot això i com tres noies, tres artistes, van tirar amb un festival que va plegar a 45 artistes de tot Espanya i com, per exemple, un ajuntament de Lleida no va poder fer res per festa major. Res. Veureu, aquestes tres noies, de 20 i pocs anys, quin festival van tirar endavant. A partir de 2:15, avui parlarem amb un metge que forma part d'un grup de persones que han muntat una plataforma de sanitaris afectats pel coronavirus. És una plataforma que pretén donar suport legal i emocional també a tots els sanitaris, personal sanitari, que creuen que han estat, que estan o que estaran afectats pel tema del coronavirus. Quins drets tenen i què poden fer? En parlarem, serà superinteressant. Des d'ara fins a les dues, ja saps, des de la Seu d'Urgell, Balaguer, Lleida i també a través d'internet a cope.es, ens pots escoltar ara en directe l'emissora de Lleida i també a través de l'aplicació. 24 graus, Armando Álvarez, el nostre meteoròleg. Què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Bueno, la previsió és que temperatures bones, eh?
Doncs mira si s'enfila la temperatura, que des que has començat fins ara ja ha pujat a 24,7.
Imagina't.
Portem un... Clar, aquesta hora... I a més, les temperatures més altes del dia s'estan donant molt tard, sí. Molt tard, entre les 7 de la tarda i les 8. Mm. És a dir, la d'ahir a Lleida, 31,2, es va arribar fregant les 8 de la tarda. Tardíssim, perquè no arriba la marinada encara al mes de maig. En les comarques de Ponent, que són més cap al juny, juliol, agost. Pues seguim en la mateixa situació. Cel descobert, creixement de nuvolades durant les tardes, cada dia una miqueta més al Pirineu, que poden deixar algun xàfec dispersió ocasional molt poc important, pot ser més important només dissabte podrien ser més generals al Pirineu, i temperatures cap amunt. Els 30 graus arriben a tota la vall del Segre, des de la Seu d'Urgell, Coll de Nargó, Artesa de Segre, Balaguer, Lleida, i avui 32, podien arribar a Lleida, i demà seria el dia més càlid de tota la setmana, se podien enxilar a 33 o més, és a dir, un estiu avançat. Sí. Recordarem que el rècord històric de Lleida en 80 anys al mes de maig és de 35,6 graus el 25 de maig del 2017, fa no gaire. És a dir, que estem una setmana molt càlida i després al final de setmana sí que haurà una davallada i una mica més de tempestes, però la davallada ja no serà com la d'abans. Baixar 28 graus no és davallar 20 graus com la va passar la setmana passada.
Correcte.
Així que a seguir amb aquesta sol i calor i forta radiació solar, sí. Des de 9 sobre 11.
Protecció solar, sí.
Exactament.
Demà parlarem ja de la setmana vinent, demà.
Exactament.
Divendres.
Exactament, cap de setmana i setmana vinent.
Armando Álvarez, com sempre, un plaer, gràcies.
Bona tarda i molta salut per tothom.
I nosaltres ja anem directes a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs mira, avui haurem de començar parlant de successos. Dos ferits crítics en accidents de moto a Sant Feliu de Llobregat i a Camarasa. Ahir dimecres a la nit, els dos sinistres van implicar una sortida de la via amb el vehicle. També s'està sanejant la façana de l'edifici dels sindicats de Lleida a Plaça Espanya per evitar el despreniment d'un panell de vidre. La UGT reitera el mal estat de l'immoble i reclama a les administracions que busquin una solució. Parlem ja del coronavirus, no perquè en tinguem ganes, més que res perquè és l'actualitat. Les funeràries a Catalunya registren 20 nous morts per Covid-19 a Catalunya i eleven la xifra total a 11.723. El Departament de Salut informa de 281 nous casos positius testats, amb un global de 63.259. A la demarcació de Lleida, després que el Departament de Salut rebaixés la xifra de morts per coronavirus a la regió sanitària de Lleida de 210 a 197 dimarts passat, les dades del departament indiquen que diumenge passat, que va ser 17 de maig, va ser el darrer dia en què hi va haver defuncions, amb un total de 3, malgrat que aquell dia només va informar d'un traspassat i dilluns de 2 més. Mentrestant, a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran no hi ha més decessos des del 18 d'abril, amb un total de 30. Així, respecte a la jornada d'ahir, Salut no va registrar cap mort i es mantenen en 227, per la qual cosa ja són 3 jornades seguides sense defuncions. Les xifres dels positius se situen a 2.482 i les de altes a 1.117. Les de defuncions, com hem dit, amb 227. Anem a la notícia amb la que obríem l'espai d'avui. Els centres educatius hauran de buscar espais afegits per permetre que el curs vinent sigui presencial. És a dir, si volem que sigui presencial, ja ens han dit que les ràtios a les aules ha de baixar la meitat. Això vol dir que s'ha de doblar el nombre d'aules. I hi ha escoles que físicament això no poden fer-ho. Jo suposo que ja aprofitaran el màxim tot. Poliesportius, biblioteques i sales per, jo què sé, per fer cafès. Tampoc pot ser espais petits, perquè hi hem de posar la meitat d'alumnes a les aules perquè deixin espai suficient, aquest espai social, aquest espai sanitari dels 2 metres. Doncs el conseller està buscant la fórmula de llogar o que li cedeixin espai a les empreses privades, suposo, al voltant de l'escola, per poder muntar aules, per poder muntar llocs on fer classes. En fi, tot un desgavell que sumat al de l'1 de juny tornem a obrir les escoles, ja s'està sumant tot. Estem al 21 de maig, anem a pensar bé amb el curs vinent i anem a planificar-nos-lo bé i oblidem-nos ja d'aquest tema d'obrir les escoles l'1 de juny de qualsevol manera, sense saber quanta gent hi anirà, quant professorat tenim disponible, si tindran les mesures de seguretat. Recordem la quantitat alta, i en parlarem avui a 2:15, de contagiats del món sanitari per no tenir material, per no tenir les EPIs. Doncs ara per 2-3 setmanes, perquè el curs acaba el 19 de juny, per 2-3 setmanes hem d'obrir les escoles sense poder garantir que tindran els EPIs, els mestres i els alumnes. I qui es farà càrrec si hi ha un contagi? Des de la conselleria han dit que els directors. Els directors no els tenim per això. Els tenim per dirigir un centre educatiu, no per fer-se càrrec de contagis perquè els estan obligant a obrir. En fi, és tot molt complicat. Si a les famílies els obliguem a tornar a treballar, en algun lloc han de deixar els nens, si és totalment comprensible. És tot un engranatge. Per tant, s'ha de fomentar al màxim el teletreball, evitar els desplaçaments, i la gent que hagi d'anar a treballar i tingui canalla, doncs se'ls ha d'oferir una opció. Però no crec que passi per tornar a obrir les escoles. Catalunya, per cert, amb la campanya de la fruita, preveu un 18,6% menys de producció de préssecs i nectarina i confia que es tradueixi en un repunt dels preus. A tot això, dins de la campanya de la fruita, l'Ajuntament de Torres de Segre ha hagut d'habilitar el pavelló poliesportiu per acollir temporers amb símptomes de la Covid-19. Altres municipis del Segrià han adoptat mesures per aïllar els casos sospitosos i els positius es traslladaran cap a Lleida. I la Universitat de Lleida, com ja vam dir ahir, celebra dissabte la primera jornada virtual de campus oberts. S'oferiran sessions en línia amb professorat i xat de consultes per informar el futur alumnat i també a les famílies. Vinga, els consells veterinaris.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que tenim ja els consells veterinaris aquí, estem a dijous i per això marxarem cap a Nadon Veterinaris, que per cert, ja saps que els tens a Lleida, al carrer Segrià número 11, que han seguit oberts i estaran oberts, perquè ja saps que són el teu supermercat per la mascota, són el supermercat de menjar i de complements per la teva mascota, però també són la farmàcia per la teva mascota, perquè hi ha mascotes, hi ha animals de companyia, però escolta, que tenen una malaltia crònica, igual que els humans, doncs s'han de seguir medicant. Ho han hagut de fer amb la pandèmia i quan ho superem també. Han estat oberts, han estat al teu costat. I el que és més important, 24 hores, sempre tens un veterinari de guàrdia. I això dona una tranquil·litat tremenda. A més, tenen un telèfon en el que pots trucar qualsevol hora del dia o la nit, o de festiu o no festiu, i hi ha un veterinari de guàrdia. Si és una emergència de veritat, o sigui, no una consulta, si és una emergència, 973-266-388, 266-388. Els trobes també a internet, a nadonvet.com. I nosaltres, com sempre, parlem amb la infermera veterinària de Nadon Veterinaris, amb la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Com estàs?
Tot molt bé.
Tot molt bé.
Bueno,
els animals segueixen venint com fa
animals...
unes setmanes o s'han començat a aprimar una mica?
Bueno, costa.
Costa tampoc de guanyar. Costa tampoc, perquè no ens n'adonem, perquè no és un esforç. Tarda el seu temps, però després de perdre, costa, els humans i els animals,
Sí. T'he de dir alguna cosa dels animals, que els propietaris juguen molt amb això.
Ja.
Comencen a estar més gorditos i diuen, no, és el pèl.
Ah, sí, clar, ja.
Però a humana això no pot passar.
Això no ho pots fer, no, aquí no et pots amagar.
I te diuen, ara fa molt que no el porto a la perruqueria. És el pèl,
És el pèl, clar. I pesa més també pel pèl. O sigui, ja veureu, quan li talleu el pèl perdrà 2 quilos. Bueno, és un dir, això. La perruqueria ja suposo que segueix amb la cua quilomètrica.
Virtual,
perquè no es pot anar a fer cua.
Aquesta sí que aprima la pobreta.
I ja sabeu que, bueno, vam parlar de desparasitació i en tornarem a parlar. Vam parlar d'ull amb la natura, que està exuberant, amb les espigues, amb les picades de mosquits, que en tornarem a parlar, però qualsevol dubte, 973-266-388, o al carrer Segrià 11, aneu a Nadon Veterinaris. I avui anem a parlar d'un altre tema que també ja n'hem parlat i que en seguirem parlant, perquè això va passant a segons quines cases, i ho hem de tenir en compte, que hi ha unes pautes i unes coses que hem de fer perquè l'entrada d'una nova mascota en una llar sigui el més beneficiosa i no traumàtica pels dos costats, tant pels pares i pels nens com per la mascota. Quan ja hem contestat aquelles preguntes, Imma, que sempre diem que hem de fer abans de decidir si volem o podem tenir un gos o un gat a casa, o un altre animal, que això no costa res també, si voleu assessorament, aneu a Nadon Veterinari i dius, escolta, mira, jo m'estic plantejant tenir un gos a casa. Com ho veus? Em pots explicar alguna cosa? Ho faran amb molt de gust. Si tens, això ja ho vam dir, Imma, si tens lloc, si tens temps, si no hi ha ningú al·lèrgic, que això és una altra cosa que a vegades la gent no pensa. Però si ets al·lèrgic al pèl del gat, no t'agafes un gat. És evident, no? Però jo conec casos que ha passat això. No sé, qui se'n farà càrrec? Econòmicament té un cost? Estem disposats? No sé, entre d'altres,
Hem de plantejar moltes preguntes, sí.
Si hem contestat que sí a tot i ja ho tenim clar que sí, doncs vinga, anem a... Si pot ser, anem amb una protectora a buscar un gosset o un gatet petit.
Però jo aquí tinc que dir alguna cosa,
Sí, digues.
Sí, perdó que s'interrompi, però dic que
Jo
estic super d'acord amb anar a buscar gossos i gats a protectores. O sigui, nosaltres treballem amb una protectora, estem encantats. Ara, també he de dir que el gat o el gos de raça, el cadell, ell no sap que és de raça. Ell també busca una llar que
evidentment.
O sigui, la responsabilitat és la mateixa. Si el vas a comprar perquè te fa molta il·lusió una raça o les característiques
d'aquella
raça t'agrada, o de gat és igual, però vull dir que la responsabilitat i el que explicaré ara no és igual.
És igual d'on surti, és veritat. O sigui, les protectores és una possibilitat, no la única, és una possibilitat que l'hem de tenir en compte. I escolta, si anem amb una protectora i en veiem un que encaixa i ens agradi, doncs evidentment, pensa que a més han estat cuidats i desparasitats i tota la història. Molt bé, vale, ja l'hem triat. Agafem el transportín i tal. Arribem a casa.
Vale.
Vinga, a partir d'aquí tot teu. Bueno,
avui sí. Avui diré unes pautes a seguir les primeres 24 hores amb la mascota nova. Això és un programa molt xulo perquè me pregunta molta gent i crec que serà molt interessant. La primera recomanació que jo faria és que abans d'adquirir la nova mascota, féssim un treball de recerca, la raça que tindrem, les característiques d'aquesta raça, la mida que tindrà la mascota una vegada adulta, perquè a vegades ens enamorem d'un cavaller que després serà un cavall.
Clar, és que ho hem de saber, això.
Sí, el tipus de pèl de l'animal, justament per el que tu deies, i perquè hi ha unes races que cau molt, unes altres que no cau... Bueno, sempre clar també això. Totes aquestes coses. Això tant si és un gos com si és un gat. En cas que fos un gos creuat, seria una tasca similar. La mida dels pares, quin tipus de gossos són, si de caça, guardià... I així ens farem també una idea més o menys del gos que estarem agafant, ¿vale? Una vegada decidida la raça del gos o del gat que tindrem, seria recomanable, abans de portar a la nostra nova mascota a casa, comprar tot l'essencial per a la seva rebuda.
Ah, clar.
No seria la millor opció anar a la botiga amb l'animal recentment lliurat, ja que tant nosaltres com ells estarem en territori nou.
Sí.
Val? Ells nerviosos, espantats, desorientats, com per afegir més estrès amb aquesta experiència.
Sí, sí. Això ho hem d'haver fet abans. Són deures. Exacte. Que hem de fer abans.
És millor si abans nosaltres tranquil·lament podem anar a comprar el bàsic per a la nostra mascota. Menjar, sempre tenim en compte l'edat de l'animal, un bon menjar de qualitat, a la botiga podeu trobar molts, llit, menjadors, collaret, premis, joguin, escorretja, en cas de gats, rascadors, el sorral, tot això abans. També aconsello comprar Feliway i posar-lo unes hores abans de que arribi a casa el gat, perquè vagi deixant anant les feromones i reduir així l'estrès del gat.
Ah.
Val? Una vegada preparats amb l'essencial, ja estem gestos per aportar el nostre nou company a casa.
Home, el primer moment és important, és molt important.
Sí. Sí, per això t'ho dic, jo crec que és molt xulo el d'avui. Jo recomanaria anar directament a casa i estar únicament els habitants habituals de la residència, amb un ambient tranquil i relaxat.
O sigui, però no massa pendent de l'animal, no?
Exacte. Entenc que fa molta il·lusió compartir el nostre nou membre de la família amb els seus estimats i amics, encara que és preferible que esperem uns dies per això, val? Més emocions fortes per un dia pot ser contraproduent.
Sí.
Val? Després, deixar el gos amb llibertat que inspeccioni tota la casa, que s'habitua a les olors, i també és bona idea des del principi establir els límits que no volem que traspassi l'animal, les zones on volem que entri o que pugi i les que no. Vale? Des del començament. Mostrar-li el lloc on estarà el seu llitet, on tindrà la seva zona de menjar. Si és un cadell, indicar-li l'espai on està bé que faci les seves necessitats, col·locant un salvallits, per exemple. Val? Després, deixar que el gos ensumi la seva nova llar i que hagi passat una estona, el traurem a passejar. A pot ser en l'horari que el farem diàriament per anar acostumant a la mascota.
El tema d'ensumar la casa, la gent, poc a poc, això és important, perquè a més els gossos tenen un mapa olfactiu...
Molt immens. I serà tot nou, totes les olors noves, el tenim que deixar tranquil, que ensumi, i això sí, ficar límits. Aquí no vull que pugi, aquí no vull que entri, això des del primer dia,
Clar.
Això sí, amb sí, molt sí. carinyo, això sí, claro.
Evidentment, el primer dia no traurem l'escombra, per entendre'ns, eh?
Sí, però... no, ni el primer ni l'últim, eh?
Però sí que és veritat que la tranquil·litat ha de ser una tònica sí. general dels primers dies, o sigui, no el podem traure del transportí ni venga a jugar i tirar-lo per damunt del llit.
Exacte.
No, o sigui, nosaltres ens asseiem al sofà i el deixem que faigui, i ell poc a poc, potser al principi li costa, i fins i tot exacte. Potser li costa de sortir del transportín.
Sí, el tenim que anar deixant, bueno, eh?
Escolta, ja sortirà, ell ja sortirà, escolta, olores, es mou, va cap aquí, va cap allà, és tot nou, eh? És que és tot nou, sí. ens hem de posar la pell també.
Sí, i el mateix farem amb el menjar. Li proporcionarem, estic parlant ara mateix sempre de gos, eh?
Sí.
Li proporcionarem a les hores que ho farem cada dia, ara, recordant que aigua ha de tenir sempre disponible, val? I farem tot el que he dit abans sense atabalar la mascota, amb afecte, però sense excedir-nos per evitar atabalar-ho amb ell o sobreexcitar-ho, vale? Això és important perquè després podem tindre problemes.
Correcte.
Després, si adquirim un gat, bueno, abans he comentat lo del Feliway, que això és molt interessant, i igual que en el cas del gos, el deixarem que investigui el seu territori. Si s'amaga, per no sentir-se
segur
en el nou ambient, pot ser, el deixarem fins que ell vulgui sortir. No l'obligarem.
Molt bé.
Val? I li portarem al sorral i al lloc on estarà el seu aliment, que ell sàpigui, mira, aquí està el teu sorral, i aquí, això sí que el tenim que agafar i portar.
Sí, sí. No, a més, els gats de seguida... I si el deixes davant del sorral, o sigui, allà damunt, o damunt, o vull dir, davant, l'identifiquen ràpid el que és.
Exacte.
Saben perfectament
igual a la
que
seva
és.
Zona d'aliment.
Sí, sí, sí.
Aconsello no canviar el tipus de sorra si el gat accepta bé la primera vegada la que hi fiquem.
Val?
Perquè ells són molt sensibles a petits canvis i tenen facilitat per estressar-se. Si la sorra que el primer dia que el rebem li agrada, comprar sempre aquesta.
Val.
I després teniu en compte una cosa, a les persones ens agrada que la sorra olori a lo que sigui, a roses, a lo que sigui, sí, amb ells no.
Amb ells no, o sigui, no li fiquem ambientadors ni colònies per allí dins.
No, hi ha algunes sorres que venen amb olors, amb ells normalment no els sols agradar aquestes.
Clar, això ens agrada a nosaltres, el que l'ha de fer anar, no.
Normalment no.
Clar.
Vale? Una vegada que el gat senti més segur, podem interactuar amb ell jugant amb joguines dissenyades per a això. Important. És una vareta pensada perquè l'agafem nosaltres d'un extrem i de l'altre extrem solen tenir o un ratolí o un tipulador que amb ells els agrada. I solen estar, el solen emplenar amb càtnip, que és una herba que ells li atreuen
el seu olor. Val.
I així podem jugar d'una manera bona, estimular-lo amb ell i que ens coneixi a nosaltres, sense que nosaltres, perquè es poden agafar esgarrapar, es poden espantar, és una bona manera de jugar amb ell.
Clar.
I ell sap que allò és un joc. Quan acabi això, ell, la seva sorra, el seu rascador... Perquè a vegades juguem amb les mans, amb el gat, ens esgarrapa, i ell cada vegada que veu la nostra mà l'assimila a que allò és per jugar.
Claro.
I doncs ens pot fer mal.
Clar. Bueno, ja ho veieu, que important és aquestes primeres 24 hores, són, home, no et diré, són vitals, però són molt importants, perquè després el tema de posar límits és una cosa que s'ha de fer quan abans millor, i el tema d'agafar aquests hàbits també, i això ho podem fer, bueno, ho podem no, ho hem de fer, hem d'intentar fer-ho des del primer moment. Per tant...
Després, l'últim que vull dir és que és recomanable desparasitar-los tant internament com externament. Això ja, perquè clar, si agafem un gos o un gat que està ple de puces o de paparres, ho tenim que desparasitar.
Clar.
I mateix amb els cucs interns.
Molt bé.
I després, als 3 o 4 dies que ja estigui més fet a la nostra llar, que és la seva ara també, els podem portar al veterinari. Tres o quatre dies després, que ja estiguin més fets a la casa.
Molt bé.
Val? A fer-li la primera revisió...
A més, penseu que tres o quatre dies passen volant, eh?
Sí.
Passen volant.
Sí. Desparasitar no, desparasitar, en pic arribi ho podem desparasitar i convé fer-ho. Val? tant internament com externament. I més si ho agafem amb aquesta temporada, que és temporada de puces, de paparres, i internament sempre.
Molt bé.
I doncs... després això, els 3 o 4 dies, ja el portem al veterinari perquè ens digui, doncs, li faci la revisió general, veure en què estat es troba, fer un protocol de vacunació i d'altres cures.
Clar. Doncs aquests són aquests consells. Jo, de totes maneres, et torno a donar el telèfon i l'adreça de Nadó en Veterinaris, perquè si tens qualsevol dubte, tu truques i demana per la Imma Sabater i, o la Imma o qualsevol persona de l'equip t'atendran. Escolta, jo ja ho tinc clar, ja tindré un gos que l'altre dia van explicar això, però tinc algun dubte. Truqueu, sense cap mena de problema. 973-266-388-266-388, fins i tot ja per demanar hora per aquest quart, cinquè dia en el que hem d'anar al veterinari per fer aquesta primera revisió. Estan al carrer Segrià 11 de Lleida. Són a Nadón Veterinaris i, com sempre, aquestes informacions ens les porta la infermera veterinària, la Imma Sabater. Que importants són aquestes primeres 24 hores. Imma Sabater, sí, gràcies, una abraçada.
Merci, adeu, que vagi bé.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Fort de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Fort de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja sí que és el moment en el que parlem de salut i de nutrició. Ja saps que això ve lligat, ens agradi o no, i que ja fa temporades que nosaltres ho fem amb una persona que ja entén, que ha estudiat això, no només ha estudiat això, sinó que segueix estudiant i investigant. I aquesta és la millor manera, sent actiu, de tenir la darrera informació, perquè les coses no són establertes, no són sempre iguals, no són inamovibles, ho hem vist en molts exemples. Les investigacions fan que descobrim noves maneres d'alimentar-nos més saludables sempre i que d'altres productes que potser fèiem anar els haguem de deixar anar. Tot això ho tens cada dijous aquí, a l'Espai de Salut i Nutrició, amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
La investigació i la formació contínua és clave en todos los aspectos, ¿eh? Pero en el tema de salud y nutrición es importantísima, ¿eh?
Es importantísima. ¿Y te puedo dar una primicia?
Venga, primicia. El chocolate es bueno. ¿No? ¿Es no. esta o no?
La primicia es que, como sabes, somos un equipo de nutricionistas que nos formamos y nos actualizamos bastante, pero ahora mismo con el tema del confinamiento y con esto que le damos en la cabeza mucho,
sí.
Estamos llevando a cabo un proyecto que es vamos a empezar a explicar todo esto que sabemos de manera muy didáctica, muy práctica a la población, ¿no? Digamos, porque es importante que todos entendamos cómo funciona el organismo y cómo afecta, ¿no?, la nutrición a todos nosotros. O sea que muy pronto vais a saber muchas novedades y muchas cosas muy didácticas y muy fáciles para aprender.
Es la clave, ¿eh? Saber qué pasa cuando yo me como algo, qué pasa dentro de mi organismo, cómo lo lleva mi cuerpo y después poder actuar en consecuencia, ¿eh? Yo creo que es una propuesta muy muy interesante, sobre todo de manera que lo entendamos, porque tampoco, o sea, tiene que ser muy didáctico, ¿eh?, y muy fácil.
Claro, desde luego.
Como los programas de cada jueves, vamos. En fin.
Así, tal cual.
El otro día hablábamos de los bocadillos, los saludables, ¿eh? Y pensábamos que no había más historia que poner embutido. Pues nos diste, yo creo que apunté 14 o 15 opciones. O sea, imagínate si hay... Y seguro que nos dejamos alguna, ¿eh? Pero hay muchísimas, ¿eh? Muchísimas. Y unas muy prácticas, porque a veces recurrimos al embutido, porque abrimos el envase y lo ponemos dentro del pan. Bueno, hay otras que son saludables y prácticas a la vez, ¿eh? O sea, que ya no hay excusa. En fin, hablábamos de los bocadillos de la parte de dentro, pero ¿y lo de fuera? ¿Y el pan?
Lo de fuera, ¿y el pan?
Porque yo te pregunté por el pan y me dijiste, bueno, es que el pan pan es un tema tan importante que vamos a dedicarle un espacio concreto. Pues vamos a hablar de pan hoy, porque además el pan es un alimento clave, ¿eh? Yo creo, en la dieta mediterránea. Se come mucho pan, ¿no?
Y hablamos poco de pan, pero comemos mucho pan.
Sí.
Y es que hablar de pan es que tiene miga la cosa, ¿eh? O sea, que nunca mejor dicho,
¿vale?
Qué
bien te lo he puesto, ¿eh?
Imagínate. Pero es que, bueno, el pan, yo soy muy fan de este tipo de productos, porque es un producto que es muy nutritivo, ¿vale? Cuando digo nutritivo, no solamente me refiero a que es calórico, ¿no? Es un producto que te aporta nutrientes, diferentes tipos de nutrientes, vitaminas, minerales, magnesio, hierro, selenio, vitaminas del grupo B, proteínas vegetales, de los cereales, te aporta hidratos de carbono, de la fécula, de los cereales. Es un alimento básico dentro de una dieta equilibrada y dentro de nuestro contexto, ¿no? Normalmente, pues esto lo hemos dicho, pero diferente, hay contextos donde el hidrato de carbono base es otro, ¿no? Como el arroz en Asia, por ejemplo, como el maíz en Sudamérica. Pero nuestro contexto actual es el trigo, el pan, ¿no? Y es un alimento que hay que quererlo, hay que saber entenderlo, porque aquí se le ha acusado justamente de muchas cosas que no son ciertas como pan.
Pero
¿no?
Es verdad, es que gano kilos. Deja el pan. Bueno,
deja
pues
pan,
a ver,
primero,
deja el pan, deja el pan y lo que pones dentro y la cantidad. Siempre el problema es la cantidad.
Exacto, tal cual. Bueno, pues el pan, al ser una fuente importante de hidratos de carbono, se recomienda que haya una ingesta de pan diario, ¿vale? O algo similar al hidrato de carbono, pero es muy factible utilizar el pan, ¿no? Podemos decir que una persona puede comer entre 100 y 200 gramos de pan al día, ¿vale? Es una medida estandarizada. Lo puede mejor que lo divida durante el día, y normalmente pues esos 100-200 gramos en el desayuno, en la merienda, algunas veces en la comida, algunas veces en la cena. Aquella tradición de empujar con el pan es algo que no es del todo como muy unido a la nutrición, ¿no? Es más bien más tradición, ¿no? Como tal, como cultura, ¿no?
Entonces,
controlar la cantidad del pan en contra, porque en poca cantidad el pan es bastante denso calóricamente y
claro,
rico en hidrato, en poca cantidad bastante hidrato de carbono. Entonces, os aconsejo que, con que es un alimento que debemos de tener el día a día y que os lo aconsejo, empecemos a utilizar diferentes tipos de panes que no sean... Recordemos que el pan está hecho de una harina de un cereal, tiene sal y agua, y luego la levadura para poder fermentarlo, si hay que fermentarlo. No tiene nada más. Pero recordemos también que algunos fabricantes de pan, para poder que este pan se conserve más tiempo, pues añaden algo más de ingredientes. Y eso ya yo lo reservaría para momentos especiales, no lo utilizaría el día a día. Todos estos panes que tienen más saborizantes, potenciadores del sabor, conservantes o gomas para que aguanten más, yo lo reservaría para un momento como muy ocasional.
Vale.
Pero lo clásico es tener un pan con una harina, un cereal, sal, agua y el fermento y la levadura.
Bueno, ahora que nos ha quedado claro que el pan debe formar parte de nuestra dieta, de nuestra nutrición, que más o menos tenemos las medidas, que cómo lo debemos de tomar y qué debemos de evitar, vamos a hablar de tipos de panes, porque claro, hablamos de pan, pero hay muchísimo. Ahora lo apuntabas tú, que hay otros que llevan además otros ingredientes, que bueno, eso ya es otra historia, pero aún así con los mismos ingredientes hay muchos tipos. El blanco, el integral, el que lleva semillas dentro, el que lleva semillas fuera, yo qué sé, hay muchos.
Lo principal es que con que uno de los ingredientes o el ingrediente principal es la harina, pues dependiendo del origen de este cereal, pues el pan va a ser diferente uno al otro, ¿no? El más tradicional es el de trigo, ¿no? El trigo tiene mucha cantidad de gluten y hace unas burbujas cuando lo fermentamos bastante grandes. Entonces un pan esponjoso, muy fácil de al tacto de comer, porque es menos denso. También es menos saciante, porque al tener más aire dentro, pues es menos saciante. En cambio, un pan de centeno, por ejemplo, es un cereal muy parecido al trigo, pero tiene menos cantidad de gluten, entonces hay menos esponjosidad porque la burbuja que se hace es menor. Entonces un pan un poquito más denso, más oscuro, más denso, más tipo alemán, y cuando te lo comes es más saciante. Entonces estas personas que tienen, necesitan estar saciadas, el pan de centeno, por ejemplo, es un muy buen recurso. Uh-huh. O aquellas personas que tienen pues un poquito más de intolerancia al trigo y no toleran tanto a nivel digestivo el trigo, un pan de centeno puede ir muy bien, ¿no?
Muy bien.
Entonces, cualquier cereal que utilicemos, un pan de espelta, por ejemplo, que tiene menos trigo, también es un poco más denso. O un pan de maíz que no tiene gluten, es un pan muchísimo más digerible, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, una persona que tiene problemas intestinales, un pan de maíz es estupendo, porque no tiene gluten, tiene menos purinas, por ejemplo, para las personas que tienen ácido úrico, va genial un pan de maíz, ¿no? Porque el tipo de cereal es diferente. Uh-huh. Luego ya lo que le añadir al pan es diferente, ¿no?
Sí, sí, eso está
claro. Todas estas harinas, ya sea de trigo, de centeno o de espelta, pueden ser o no integrales. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen más o menos fibra. Entonces, entre más fibra tiene, el pan es más nutritivo, tiene más minerales, tiene más vitaminas y digestivamente es más óptimo, digamos, ¿no? Porque uh-huh. tiene fibras que favorecen al tránsito intestinal. En cambio, estas harinas que no son integrales, que son más blancas, tienen menos nutrientes, menos vitaminas, menos minerales, y digestivamente pues son más apelmazados, ¿no? Es más blanco, más harinoso, más feculento, ¿no?
O sea que si podemos escoger el integral,
está
eso
claro.
Clarísimo. ¿No? ¿Y con semillas por dentro y frutos secos, o eso
vale,
ya...?
Estos son los añadidos, sí. ¿No? Entonces esto ya son como las variantes de panes que vamos haciendo, pues ahora de diferentes cereales, ahora añadimos tal. Bueno, son correctos, no hay ningún problema. Se pueden hacer un pan de semillas, con semillitas, con tal, son bastante ricos. Hay que pensar que aumenta el aporte de calorías totales, ¿vale? Uh-huh. Porque estás añadiendo, es como cuando haces un yogur con trocitos de fruta, es más calórico, más azucarado, claro. Porque tiene fruta, ¿no? Entonces, pero al final, si utilizamos productos reales, y si realmente son productos de calidad, bienvenido sea, ningún problema. Al final, en la cantidad está el secreto, ¿no? Lleguemos a estas cantidades que necesitamos y sea el origen del que sea, ¿no? Muy recomendable ir a la fleca, ir al horno que tengamos en el barrio, comprar el pan en esta zona. Intentemos evitar panes que se le hayan añadido azúcares, porque es ese pan que de dentro es muy blanco, pero de fuera es muy morenito. Esto tiene azúcar seguro. Y luego, cuando abramos el pan, tiene que haber cierto tono marronoso dentro. Uh-huh. Tiene que haber un tono pues negro, marrón y tendencia al blanco, ¿no? Ese tono marronoso por dentro. Si es blanco puro, este pan es una harina blanca total y tiene gomas.
Claro.
Una goma añadida, ¿no?
Bueno, esto a evitar. Y además, hoy en día, que se ha popularizado tanto el pan y el buen pan, podemos evitarlo, ¿eh? Porque hay muchos sitios donde podemos comprar pan bien hecho, buen pan, vamos.
Uh-huh. Hay un pan que no se suele hablar mucho, que es el pan germinado, ¿vale? Pero también existe. Hay panes muy especiales.
Oye, ¿y tú eres pro de hacer pan en casa o no?
Sí, tanto que sí.
¿Sí?
Claro que sí. Y mira que es fácil, ¿eh? Recordemos que los ingredientes es harina, sí. Sal y agua. No necesitas, y el fermento. Necesitas nada más. Y con una panificadora, con un buen horno, lo puedes hacer. Uh-huh. Te ahorras bastante y es bastante divertido, entretenido.
El pan germinado que te había cortado ahora, ¿lleva lo mismo y solo cambia...?
Es lo mismo, lo único que el cereal que se está utilizando para el pan ha germinado, es como Ajá. si estuviese empezando a crecer la planta. Entonces es un pan que no necesita levadura, porque al ya estar germinado, pues produce estos propios fermentos, ¿no? Y se genera una burbuja muy bonita. Entonces es un pan que para las personas que les sienta mal, hay veces personas que digestivamente la levadura le sienta mal o son intolerantes a la levadura, el pan germinado es estupendo porque no necesita levadura.
Muy bien.
Digestivamente es muy, muy, muy fácil de digerir.
Don Jou,
¿no? Se suele hablar poco, pero es bastante útil el pan germinado.
Don Jou, veieu, és tot un món el tema del pa, però com sempre, hi ha l'opció saludable i la no saludable. I afortunadament avui en dia el mercat trobem tant una part com l'altra. Hem de ser nosaltres, que amb el coneixement, amb el que ens expliquen, però gent que hi entén, experts, no el que ho he llegit per internet o per m'han passat per WhatsApp, no. Amb el que coneixem, amb el que ens expliquen, hem de decidir quin agafem, quin no agafem, i no passar-nos. Perquè jo entiendo que soy un panarra i bueno, tengo ese problema. Yo, o sea, yo pan solo con aceite, Es que me encanta. O sea, me encanta. Pero claro, uno detrás de otro, y eso es un problema. En fin. Com sempre, el problema és el que hi poses dins i la quantitat, la quantitat. Hem parlat de pa avui, ja, amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, com sempre, un abrazo, gràcies.
Ricard, bon dia, gràcies.
I ara sí, senyals horàries, busquem arribar a la una. Després tornem al migdia de Lleida, parlarem amb la Perseida i també parlarem d'aquesta plataforma dels sanitaris afectats pel coronavirus. Això serà a partir de 2:15.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En la primera jornada en la que es obligatorio el uso de mascarillas, la policía se está limitando a informar a los que no la llevan. Solo en un caso evidente de desobediencia van a ser multados. Hemos salido a la calle y hay que decir que la mayoría lleva mascarilla. Aún así, hay excepciones.
Sigue pasando gente sin mascarilla. De hecho, ahora mismo viene por ahí una chica y nada, no la lleva. La gente un poco está desinformada todavía.
Son obligatorias y ya sabes que el gobierno no las va a facilitar. Deja esta decisión en manos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Hoy el ministro Salvador Illa se ha limitado en el Congreso a sacar pecho por la decisión de empresas privadas de multiplicar su producción de mascarillas. Carmen Lavallén.
Sí, mascarillas es una de las palabras que más está repitiendo el ministro Illa en su comparecencia semanal que continúa ahora en el Congreso. La oposición le ha afeado que no haya justamente generalizado hasta este momento la obligatoriedad de estas mascarillas y también que una vez decidida la medida no la financie el Estado, algo que de momento no figura en los planes del Ejecutivo. Hoy el ministro se limitaba a anunciar un acuerdo de un grupo de empresas textiles para hacer 100 millones de mascarillas higiénicas y reutilizables para su venta en farmacias y supermercados y a pedir a la ciudadanía su uso junto a las medidas de higiene y a la distancia de seguridad.
Vamos por el buen camino, pero este camino debe ser, ante todo, seguro. Porque el virus no se ha ido. No lo hemos eliminado. No lo haremos hasta que no tengamos un tratamiento eficaz o una vacuna.
Y entre todas las posibles futuras vacunas, el Ejecutivo sigue también de cerca la que está desarrollando Moderna, de cuya existencia supimos también en una amplia entrevista en Herrera, en COPE, este pasado martes. Es un procedimiento nuevo y, por tanto, hay que ir con cautela, pero puede resultar prometedor, según destacaba el ministro de Sanidad.
Esto en el ámbito sanitario, en el educativo, el Ministerio sigue sin concretar cómo va a afrontar el inicio del próximo curso. El primer planteamiento de la ministra Isabel Celá fue que solo el 50% de los alumnos de cada clase pueda acudir de forma presencial. Esto fue un globo sonda sin ofrecer más detalles. Sin falta de criterio único para que las comunidades autónomas se pongan en marcha, hoy la ministra comparece en el Congreso. ¿Qué está diciendo Maribel Sánchez?
Pues la ministra aprovechaba para anunciar reformas en el sistema educativo tras el estrés que están soportando alumnos y profesores con el coronavirus, y desde la oposición, diputados como Marta Martín de Ciudadanos le decía que no es el momento de hacer política, sino de salir de la crisis.
Se empecina en colocarnos un debate que nos va a desviar de lo urgente, va a pasar a la historia, pero muy mal, porque ahora mismo ya no le da tiempo derogar la LOMCE para el curso que viene.
Y para salir de esta crisis, los grupos parlamentarios de la oposición, que siguen en su turno de palabra, le están pidiendo también test para todos los alumnos antes de volver a clase y que se aclare de dónde saldrá el dinero para pagar el aumento de becas que anunciaba Isabel Celá.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que el PP ha registrado en el Congreso una petición para conocer y para pedir a los servicios jurídicos del Estado que hagan públicos esos informes de la Abogacía del Estado en los que Sánchez se basa para justificar las continuas prórrogas del estado de alarma. Seguimos conociendo investigaciones científicas para luchar contra el coronavirus. El Hospital de la Fe de Valencia, el Hospital San Juan de Alicante y el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana han comenzado a ensayar si la infusión de plasma de curados por coronavirus puede ayudar en la recuperación de los enfermos más graves. Ya se han iniciado transfusiones a 4 pacientes para ver cómo van evolucionando, y las temperaturas por encima de los 30 grados que estamos teniendo prácticamente en todo el país nos van a acompañar durante el fin de semana. En puntos del Valle del Guadalquivir se podría alcanzar hasta los 37 de máxima. Solo en Galicia y Asturias un frente va a traer bajada de temperaturas o lluvias.
Todo va a cambiar a partir de ahora, eso es evidente. Y Corrochano, a Luis Enrique no le gusta el nuevo fútbol. ¿Qué le vamos a hacer?
El seleccionador español dice que si fuera futbolista querría volver cuanto antes. Tengo cero miedo, cero temor. Y sobre el fútbol sin público, ¿qué le parece a Luis Enrique?
Más triste que bailar con tu propia hermana. La verdad es que muy feo. He visto ahora mismo el fútbol alemán y hostia, es lamentable. Se oye hasta los insultos. Si es que ya se pierde la intimidad de los buenos momentos. Pero hay que entender que esto es un business a nivel mundial. Empezar a ver partidos de fútbol o de básquet o de otro deporte como aficionado, a pesar de que no haya gente, pues está bien.
Es una conversación para los compañeros del programa Colgados del Aro. Y tenemos la primera reacción de un compañero a la despedida de Aduriz del fútbol por un problema en la cadera. Ibai Gómez esta mañana.
Todo esto ha sido un poco injusto, ¿no? Para Adu, con la opción que podía haber tenido. Despedirse con un título en el Athletic creo que era lo que se merecía. Estoy convencido de que todo va a salir bien, de que vamos a conseguir sacar la gabarra y no tengo ninguna duda de que encima de esa gabarra tiene que estar Adu. Creo que hay muy pocos nueves, ha habido muy pocos nueves como Adu. Por eso te digo que estamos hablando de una leyenda.
Y dos más de fútbol en el Atlético de Madrid. Bersálico sometido esta mañana a una artroscopia en la rodilla y además informa Juan Antonio Alcalá que los clubes de la primera femenina piden registrarse como liga profesional.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Uno de los obispos españoles que han padecido el coronavirus es el obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, que ha querido compartir con nosotros la experiencia vivida y la vamos a escuchar en el espejo.
Pues todavía convaleciente, tras haber pasado más de un mes en el hospital, Monseñor Gil Tamayo ha conversado con los compañeros de la revista Alfa y Omega y ha contado que el sentimiento dominante durante ese periodo ha sido la confianza y la paz. Y revela que su principal preocupación era la situación de su madre, con casi 90 años. Su estancia en el hospital ha sido como una verdadera montaña rusa y ha vivido esa desazón con abandono en las manos de Dios y sostenido por la oración de mucha gente. Vamos a contar en el espejo también cómo mantiene, todavía convaleciente, la cercanía pastoral a su diócesis de Ávila y su mensaje de ánimo para todos los enfermos. En un ratito, en el espejo.
En media hora el espejo, mientras sigues en compañía de Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soc el Ricard Álvarez. Estàs en companyia de la cadena COPE des de Lleida. Ja saps, de dilluns a divendres de 12 i 20 a 2. Ara, a partir de la 1, comencem el migdia de Lleida. Avui dijous, 21 de maig del 2020. Una altra de les dates que, si vols, te les pots marcar al calendari de dates històriques. Avui ja saps que ha entrat en vigor la obligatorietat de fer ús, de portar posada la mascareta, fins i tot al carrer, en espais públics, sempre i quan no es pugui garantir aquesta distància de 2 metres, que és que a les voreres, per exemple, és difícil, o la vorera fa 4 metres d'amplada, o és complicat. En fi, avui és obligatori, de 6 anys cap amunt. I a més recomanen que de 3 a 5 anys és opcional, però ho recomanen. De totes maneres, ull perquè els cossos policials, perquè això és obligatori, és obligatori. Els cossos policials de moment no multen, faran una funció pedagògica. M'agradaria a mi saber on comença i on acaben les funcions pedagògiques dels serveis de seguretat i si és la seva feina. Però ull, perquè quan comencin a multar, no dur la mascareta comportarà una sanció que va des dels 601 euros, aquesta és la mínima, dels 601 euros fins als 30.000 euros. O sigui que poca broma amb el tema de... Mira, és que em molesta. Ull que les sancions arrenquen els 601 euros. Aquestes són les sancions per no dur la mascareta. Ja et dic que aquests primers dies hi haurà acció pedagògica per part dels cossos de seguretat. Però vaja, vull dir que sabent-ho que l'has de portar i que és obligatori, ens pot agradar o no ens pot agradar. Però si et vols estalviar la confrontació, el problema, el donar explicacions i al final el postre paga la sanció, doncs la porta és posada i ja està. En fi, buscarem tot seguit la previsió meteorològica. Recordem que a hores d'ara estem ja per sobre dels 25 graus a la ciutat de Lleida, que s'esperen màximes que fregaran o fins i tot sobrepassaran els 30 graus. A Lleida ja ens ha explicat l'Armando que les màximes venen tard que és a partir de les 6 o les 7 de la tarda. O sigui, per tant, normalment a la tarda fa molta calor. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Moisés Camunyes, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Per a les pròximes hores esperem a la província de Lleida que segueixi el protagonisme del sol amb cels poc ennuvolats. Una situació que torna a deixar una jornada de temperatures altes amb unes màximes avui de 32 graus a Lleida capital, de 31 graus a Balaguer, de 30 a Tàrrega, de 29 a la Seu d'Urgell i de 26 a Viella. No es descarta, això sí, que al Pirineu es formin alguns núvols d'evolució diurna que podrien deixar algun ruixat durant el que resta de jornada. Pel que fa al vent, bufa avui variable fluix i es mantindrà així fins al final. De cara a demà divendres esperem un nou dia de predomini d'ambient assolellat amb cels poc ennuvolats en general i temps estable. Les temperatures tornaran a pujar lleugerament, deixant valors més alts de l'habitual per l'època de l'any. Les màximes previstes demà arribaran als 33 graus a Lleida, capital i a Balaguer, als 31 a Tàrrega, als 30 a la Seu d'Urgell i als 27 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. I ara sí, a l'actualitat informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Per cert, un pèl per sobre dels 26, no dels 25, no, dels 26. Per sobre ja dels 26 graus a la ciutat de Lleida. En fi, el que dèiem, obligatori avui ja portar la mascareta al carrer, caminant, amb espais públics i fins i tot espais tancats. O sigui, espais públics oberts o tancats. Fins i tot tancats. I fins i tot oberts. Sempre i quan no puguis garantir aquesta distància dels 2 metres. Que això és... serà un problema. Dic, escolta, que sí, que no... Per tant, posa-te-la. I ja està. Mira, m'estava venint al cap ara aquelles campanyes dels anys 90 del Pontelo, Poncelo. Doncs no és el mateix. Però escolta, posa la mascareta i de veritat, evita't problemes, perquè si et cau una sanció de 600 euros per això, ha de fer un mal, ha de fer un mal, i més tal com està l'economia, que no vegis. Dels 600 als 30.000 euros, està referenciada. En fi, recordem amb successos que hi ha dos ferits crítics en accidents de moto a Sant Feliu de Llobregat i a Camarasa des d'ahir a la nit. El sinistre de Camarasa va tenir lloc a la C-13, on un home va ser traslladat en estat crític a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida després d'una sortida de la via amb la moto. Fins al lloc s'hi van acostar dues unitats terrestres i un helicòpter medicalitzat. També recordem que s'està assegut de sanejar la façana de l'edifici dels sindicats de Lleida per evitar el despreniment d'un panell de vidre. La UGT reitera el mal estat de l'immoble i reclama a les administracions que es busqui una solució. I la companyia de teatre familiar Festuc Teatre acaba de representar aquest migdia, avui dijous, el seu espectacle La mongetera màgica al camp de futbol de Corbins, aquí al Segrià. Es tracta del primer espectacle a l'aire lliure amb públic presencial a tot Catalunya des de l'inici del confinament. La companyia ha organitzat juntament amb l'Ajuntament del municipi aquesta iniciativa destinada als veïns empadronats amb motiu de la Festa Major de Santa Quitèria. L'espectacle ha estat possible perquè la regió sanitària de Lleida, de què depèn Corbins, va entrar aquest dilluns en la fase 1 de desconfinament, en què estan permeses els espectacles a l'aire lliure amb un màxim de 400 persones de públic assegudes i a 2 metres de distància. Totes aquestes xifres i aquestes maneres de consumir els espectacles ens hi podem anar acostumant. L'espectacle d'avui s'ha fet al camp de futbol perquè els organitzadors han considerat que és l'espai municipal que millor garanteix la seguretat. A més, meteorològicament, doncs, està fent un dia envejable. L'escenari s'ha situat al centre per poder controlar els accessos i evitar aglomeracions. Les famílies han entrat per torns i a l'accés hi havia gel desinfectant, això dels gels hidroalcohòlics aquests que fins fa 5 mesos la majoria de la gent no sabíem ni que existien ni com es deien, doncs ara ho sabem dir perfectament, gels hidroalcohòlics. Jo almenys, la veritat és que no, alguna vegada, però rarament l'havia fet anar, i saber com es deien, la veritat és que no. Recordem que el BOE permet l'assistència de fins a 200 espectadors, però els organitzadors han optat per un aforament màxim de 112 persones. L'accés i la sortida s'ha fet de manera esglaonada, el públic s'ha distribuït en grups familiars i cada unitat familiar estava separada de la resta per 2 metres. A més, l'ús de la mascareta, ja que ha entrat en vigor avui, ha estat obligatori durant tota la funció. Bueno, durant tota la funció, l'entrada, la sortida, on sigui, és obligatori. Bueno, no està gens malament, aquesta prova pilot. El codirector de la companyia ha recordat que l'espectacle d'avui l'han ofert de manera gratuïta. I a més, ha recordat que fa 2 mesos que no fan res, que no treballen, que no ingressen, i que en aquest sentit demana a les administracions que pensin en la cultura i els ajudin a retornar a l'activitat i a la normalitat. I quan dic a la normalitat, ja sabeu que ja no parlem de normalitat d'abans, parlem de nova normalitat. Hem de començar a etiquetar les normalitats. En fi, que tot torni on estava, perquè prota falta ens fa. Campanya de la fruita. Catalunya preveu un 18,6% menys de producció de préssec i nectarina i confia que es tradueixi en un repunt dels preus. Afrucat posa de relleu l'increment de costos en origen i reitera la incertesa sobre la disponibilitat de mà d'obra. Això a final de maig, encara estem així. I l'Ajuntament de Torres de Segre habilita el pavelló poliesportiu per acollir temporers amb símptomes de la Covid-19. Altres municipis del Segrià han adoptat mesures per aïllar els casos sospitosos i els positius es traslladaran cap a la zona, cap a la ciutat de Lleida. Campanya de la fruita, que ja està en marxa i que doncs, ja teníem les complicacions habituals, doncs suma-li totes les que estem vivint amb aquesta crisi del coronavirus, que ja no és només crisi sanitària, sinó que també és laboral, econòmica i no sé si social. Vinga, va, que anem a parlar amb la Perseida.
Yeah. Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Bé, ja us dic jo que per rebre la nostra propera convidada hi hem de posar una mica de marxa aquí, d'energia, perquè jo no la coneixia. La veritat és que vaig parlar amb ella farà cosa d'una setmana, crec, setmana i mitja, perquè ens expliqués un projecte que havien de dur a terme aquest cap de setmana passat. Estem parlant tot en passat. I el projecte era que havien de fer tot un seguit d'actuacions a través d'internet, com es fan avui en dia. Ja canviarà, això, però ara per ara ho hem de fer així. I era tot de dones, a priori de Lleida, però després van tenir tantes peticions que es va fer gran, això, es va fer molt gran. I, a més, primer havia de ser dia i mig i al final van ser 3 dies. La tarda, vespre, nit de divendres, dissabte tot el dia, i quan dic tot el dia vull dir tot el dia, ara t'ho explicarà, i diumenge tot el matí i a la tarda encara es van animar i van fer allí concursos i sortejos i històries. És el Mermaids Festival, ja saps que havia 3 cares al capdavant i una d'elles era la Perseida. Perseida, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Dic, hem de posar música així una mica amb energia perquè, escolta, jo et vaig veure molt bé el cap de setmana. Perquè, a més, tu, a part de la teva actuació, vas estar fent de presentadora, de conductora, de mantenidora del festival viu i en marxa.
Doncs sí, la veritat és que sí, ens fa falta marxa, perquè va ser superintens. Va ser superintens. Hi havia 45 artistes, de les quals, a veure, jo em vaig acabar presentant a més de la meitat, potser. I va ser, clar, una adrenalina, perquè era actuació, reactuació amb un artista que tenia un munt de ganes d'ensenyar-nos la seva música, mm-hmm. de compartir aquest moment. A més, hi havia molta versatilitat estatal, o sigui, hi havia noies de les Illes, hi havia noies de Sevilla, de Madrid. Llavors,
és que la música és internacional,
Sí.
Afortunadament. És a dir, el Mermaids Festival el podies seguir des de qualsevol punt del món. És igual si ho feien en català, en castellà, en anglès. La música és música. Vull dir, des de petits hem escoltat música en anglès i no l'enteníem, l'anglès, oi? Al principi.
Això és veritat.
O sigui que la música és internacional. Jo volia saber, bueno, primer de tot, tan bon punt es anaven acostant les hores de divendres, allò de dir, bueno, ja hem de començar, Bueno, què tal els nervis, què tal la planificació, la graella d'horaris, perquè clar, gestionar dos o tres grups és complicat, ho dic per experiència, quan organitzem els concerts amb Cadena 100, per exemple, dos o tres grups en una nit, però clar, 45 en 3 dies, i a més, que les condicions tècniques siguin favorables, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, la veritat és que, a veure, jo vaig acabar fent la graella d'horaris a la meva finestra del menjador perquè no m'hi cabien en paper, no, ni un ni a tres era suficient i vaig acabar amb rotulador de pissarra fent-ho al vidre del menjador, o sigui, els meus companys de pis els tinc contents. Després, imagineu pues, quin grau d'organització requereix 45 artistes, clar. És exagerat perquè, a més, que a cada una li vagi bé, que es pugui connectar, has d'estar en contacte amb aquell artista abans de... O sigui, a part de fer... Jo tenia... Vosaltres em veieu connectada a mi, però jo tenia l'ordinador, la tablet, el mòbil, tenia tots connectats per tot arreu, parlant amb tothom a la vegada, que se sent bé, que es veu bé, que no sé què... Bueno, era... Llavors, els nervis van anar bé perquè sí que amb les meves companyes i amb Jam to Music ho teníem tot bastant controlat i ja havíem deixat marge, havíem deixat a quasi totes les actuacions uns 10 minuts de marge. Llavors, quan fallava alguna petita cosa, ni que fos connexió, jo anava tranquil·la perquè pensava, bé, encara tens 5 minuts de marge, sí. no passa res.
Anem bé. Bueno, tècnicament al final us va respectar bastant. Evidentment no pots controlar ni la qualitat de connexions que tenen les artistes, ni la teva pròpia a vegades, eh? Però a nivell global va anar força bé el tema de la part tècnica. Sí. Jo només és volia saber sobretot el tema de, bueno, fer de presentadora i conèixer les artistes, perquè jo crec que a totes no les coneixies.
No, és impossible. Bueno, jo, o sigui, personalment quan van sortir sí que les coneixia, però perquè al fer la graella me les vaig escoltar totes.
Ah.
per poder-les quadrar bé durant l'horari, o sigui, durant el dia, perquè clar, començàvem al matí amb poesia. Llavors evolucionàvem amb cançons, però més potser versions acústiques amb guitarra o sigui, piano. Llavors avançàvem potser una mica més amb beats, que serien bases instrumentals, i noies que ja cantaven a damunt de les bases instrumentals, que potser feien més rap, i acabàvem amb DJs. Llavors tot estava tan ben estructurat gradualment per a que sembles un festival de veritat, que me les vaig escoltar totes. Llavors jo sí que les coneixia, però per exemple... El que has dit tu de tema connexions, sí que és veritat que la noia de Lanzarote i la noia de Menorca són les que es van veure pitjor.
Clar. Bueno, però això, ja et dic, això s'escapa, evidentment, totalment a la organització. Escolta, ja que em dius que te les vas escoltar totes, que això és molt complicat, però hi ha alguna proposta artística que a tu personalment et sobtés, t'agradés perquè i diguessis, caram, no la coneixia i si no haguéssim fet aquest festival me l'hagués perdut. Alguna que diguessis... L'Ester Aventin.
Quina lleona, mare meva, quina veu, quin dia vaig al·lucinar. I aquesta és de Lleida i aquesta... Dic, però perquè jo no sabia que cantava tan bé.
I no us coneixíeu?
No ens coneixíeu. O sigui, jo la conec perquè ella surt al CD d'Estrats, ella és una artista.
Sí, a nivell personal, dic, no us coneixíeu, no, de tracte,
A nivell personal no, bueno, perquè ja no tenim la mateixa edat i ja no hem coincidit i de veritat dono moltes gràcies a Mermaids perquè amb l'Ester, el mateix que m'ha passat amb l'Ester Aventin, que m'ha fet gràcia perquè és de Lleida, per això t'ho he dit. Així amb totes.
Bueno, ja sabeu que el Mermaids era una iniciativa de la Perseida, però també havia l'Aefona i la...
El Ane,
això. És que estava llegint aquí els noms, els nics aquests de les xarxes socials. No, El Ane, Efona i Perseida. Són les tres cares que havia al davant, que les tres vau estar fent tasques de conducció i de presentació també,
Sí, les tres estàvem a tope. Sí, el que passa és que elles van tenir alguns problemes de connexió, tècnics o el que sigui, i vaig acabar fent jo de presentadora moltes hores. Però molt bé.
Tu vas actuar també,
Sí.
Com va anar la teva, actuació?
Doncs, personalment em va encantar formar part d'aquest superfestival i compartir cartell amb tantes artistes. Em va encantar. I vaig tenir sort de que suposo que amb l'energia que portàvem totes, l'artista que cantava abans que jo em va presentar. Llavors vaig tenir presentadora. I vaig ser molt feliç.
La Perseida ja la vam escoltar, eh? És... Aquesta és la Perseida. Sí, perquè aquests festivals, igual que ella mateixa diu, escolta, jo vaig descobrir a l'Esther Aventin, jo vaig descobrir la Perseida fa 2 setmanes, no? Evidentment, al final estàs en contacte amb molta gent, però no arribes a conèixer-ho tot, però us asseguro que la Perseida és de casa, eh? I fa aquesta música. Bueno, que ja ens va explicar que l'origen de la cançó era de desamor, però bueno, és igual, això no... ja en farà una altra d'amor, tranquils. Bueno, escolta, a nivell...
Aquesta setmana
sí.
Hi ha un festival Lleida Viva que es fa per YouTube i participo.
Ah, sí? Bueno.
Sí, ho dic perquè podreu sentir 3 cançons més.
3 cançons
que no
més.
Han sortit.
Molt bé.
Sí.
Aquesta té un videoclip força maco. Podeu buscar-ho al canal de YouTube, de la Abril Perseida. Busqueu-la i és el Burning Down. Us agradarà, és el primer videoclip, però ja veieu que la Perseida no para, té el forn d'altres propostes, més cançons, i que això va tirant endavant. Potser ja ens hem de començar a oblidar, no ara per la pandèmia, però ja venia sent així, d'aquell típic objectiu d'acabar fent 10-12 cançons i fer l'àlbum. Escolta, ara és anar fent cançons i anar presentant-les, no?
Exacte.
Home, tenir un àlbum té la seva gràcia, evidentment, eh? Però tampoc cal esperar-se a tenir-ho tot per presentar-ho. Escolta, jo ho vaig presentant i després, si cal, ja les agruparé i em posaré unes quantes de noves, per exemple, eh? Per exemple.
Exacte, crec que és l'opció que... Ostres, quina pregunta més guai, Ricard. Crec que és el que acabaré fent, perquè sí que el meu objectiu principal era fer un àlbum, perquè realment amb aquesta indústria se't valora quan tens un producte final.
Sí, sí.
I un producte final és un CD. Un CD, bé, un CD que té 7-8 cançons, o un àlbum que ja en té més aviat 12, o un EP que en té 5, però si no tens un producte final no et valoren. No et poden...
Bueno, és com la carta de presentació, però...
Sí,
però clar, correcte, a nivell de cançons, escolta, jo vaig lliberant les cançons que vaig produint i a partir d'aquí, doncs, avanti.
Clar,
escolta, per cert,
llavors...
que no n'havíem parlat, tu et fas les teves lletres, la part musical també, tu fas tot?
Doncs a mi les lletres totalment sí, 100%. I la música, d'això depèn, perquè, o sigui, jo puc tenir una idea, però no la sé materialitzar del tot. Sí que toquetejo una mica el piano, però no sé fer el que seria un muntatge ben fet amb una bateria, un baix, tot això no ho sé fer. Llavors sempre busco algun productor més aviat expert.
Molt bé.
Que estigui al nivell de la meva lletra, perquè clar, jo sí que amb la lletra sí que soc bona, però amb la producció no.
Bueno, ja és això, és un primer pas, evidentment. L'altre serà... Allà veuràs com a poc això un va agafant experiència i cada vegada fa les produccions més acurades i, evidentment, al final, l'últim retoc, doncs l'has de portar en algun lloc que es dediquen només a això. Vull dir, cadascú del que entén. Això funciona així, és així.
Sí.
Molt bé, doncs hem fet aquesta valoració del Mermaids Festival. Suposo que vau tenir peticions per portar-ho al món físic, això, no? Món físic, vull dir...
La repercussió, sí.
De fer un festival, vaja.
Materialitzar-lo, sí. Hem tingut però infinits missatges de l'heu de fer en físic, és que l'heu de fer perquè és que seria espectacular i clar, jo em vaig... Com es diu en català? Em vaig abrumar una mica.
Sí.
Perquè vaig pensar, ostres, jo quan vaig pensar això havia de ser un dia només.
Sí. Bueno, ja veus que vau tenir una bona idea perquè si no, vull dir, no vau obligar a ningú a connectar-se. Quanta gent i quantes visualitzacions vau tenir aproximadament?
Ostres, 9.500 en 45 directes durant 3 dies.
Imagina't.
Sense parar.
Sí, fregant els 10.000, eh? Que és una xifra molt respectable, eh? Molt respectable.
Sí, diu la... O sigui, això és tot Instagram, les estadístiques.
Sí.
Hi ha una altra estadística que diu impressiones 33.000, però és que això són la gent que t'ha vist sense voler, quasi.
Clar, bueno, però això vol... Parlem de 10.000 persones que sí que han fet el pas de clicar i mirar. Que
és la barbaritat, Ricard?
És una passada. Doncs ja ho veieu, des de l'Ajuntament, per exemple, no han tingut ni Gràcia ni Salero per muntar res per la Festa Major de Lleida, i aquí, doncs, l'exemple, el cap de setmana passat, amb aquest Mermaids Festival, que va ser un autèntic... Va ser genial des del punt de vista musical, però des del punt de vista, com deia la Perseida, de que les actuacions duraven un pelet menys de 30 minuts i et donava per conèixer un munt de propostes artístiques o musicals que, si t'acaben interessant, les acabes buscant a les xarxes.
Exacte.
I acabes gaudint de la seva proposta musical. Només per això valia
Exacte.
valia la pena.
Era com un tentempié.
Sí, correcte. Però sí, va ser ideal. Ideal.
Sí.
Perseida, escolta, enhorabona a tu i a tota la gent que vau estar involucrada. Això us ho dic des d'aquí, és exemple per d'altra gent que tiraran van idees similars, segur. És exemple segur, per tant, sereu tendència, per entendre'ns. I,
moltes gràcies.
I escolta, enhorabona, que vagi tot molt bé. Quan tinguem novetats teves musicals, ens ho fa saber i amb molt de gust les escoltarem, evidentment.
Oi tant, i quan s'acabi la quarantena, a veure si ens veiem un
Home,
dia.
Home, això ja ho saps, convidada estàs aquí a la ràdio. Una abraçada, Perseida.
Una abraçada molt gran, Ricard. Adéu.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
¿Cuánto se cobra en un ERTE? ¿Se puede prorrogar un alquiler que vence ya? ¿Cómo funciona ahora el régimen de visitas? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Fundación Telefónica lanza Repensando el Mañana, un espacio para debatir sobre el futuro con expertos en diferentes campos. Y mañana en Herrera en COPE hablaremos de la tecnología en nuestras nuevas vidas post-COVID y de iniciativas como la del hashtag Repensando el Mañana de Fundación Telefónica. Recuerda, mañana en Herrera en COPE con Fundación Telefónica.
Dia. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I no és una situació menor, sabeu, els més fidels de l'antena, que és un tema que estem tocant, no diré des del primer dia, però pràcticament des de les primeres setmanes. Paral·lelament a tota la situació de crisi sanitària, del coronavirus, paral·lelament a les xifres, perquè sembla que les hem oblidat, d'aquelles primeres setmanes de confinament, les dues setmanes darreres del mes de març i sobretot les primeres del mes d'abril, en el que cada dia, per desgràcia, havíem de donar xifres d'increment de positius, de contagiats i sobretot de persones que perdien la vida. Paral·lelament a tot això, ens arribaven amb comptagotes, perquè llavors s'intentava, doncs, amagar el màxim possible, però clar, quan una cosa ja es fa molt gran, és difícil d'amagar-la. El que havíem de parlar llavors també era de afectats, o sigui, positius, contagiats, de l'àmbit sanitari. D'aquestes persones que estan a primera línia i que a priori doncs no hauria de passar això. No hauria de passar perquè tenen la formació, haurien de tenir el material necessari i això et garanteix en un tant per cent altíssim que les persones que estan atenent, parlo ara només de la Covid-19, que estan atenent als hospitals a tots els afectats, no s'haurien de contagiar. La cosa no va anar per aquí i ens van començar a arribar unes xifres de sanitaris contagiats francament altes, des del punt de vista de que a nivell mundial i amb tant per cent en relació amb la població que tenim i amb la població de sanitaris que tenim, Espanya és el país en el que hi ha hagut més contagiats dels sanitaris. I això és una xifra dolenta, molt, molt, molt dolenta. De veritat, això ho hem parlat, ho hem dit, ho hem parlat amb metges, ho hem parlat amb infermeres, amb personal, i la veritat és que s'hi ha de posar remei a tot això. Bueno, doncs d'avui parlarem d'aquest tema i parlarem d'una plataforma que s'ha creat, que de fet ja està funcionant, que el que vol és unificar o ajudar tots els sanitaris que estan, han estat o que estaran afectats pel coronavirus, perquè recordo que això no s'ha acabat encara. Estem parlant ja d'entrar en fases 2 i aquestes històries, que això no s'ha acabat encara, ni molt menys. Mira, et dono a la web i després l'anirem recordant, www.sanitariosafectadoscoronavirus.com, sanitariosafectadoscoronavirus.com. Això és una iniciativa entre doncs, dos advocats i un metge. Avui parlarem amb el metge, amb l'Estanis Farrés, que el tenim ja a l'altre costat del fil telefònic. Estanis, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. És que ja ho comencem a trobar molt lluny, aquelles setmanes del mes de març, aquell principi de mes de març, quan encara no havien tancat les escoles, però quan cada dia els informatius començàvem ja amb el tema del coronavirus, d'Itàlia sobretot, perquè Itàlia ens portava com dues setmanes d'avançament en quant a afectació. Ho veiem llunyíssim, però no està tan lluny. I hi ha moltes coses que segurament no s'han fet bé i d'altres que s'ha de parar molta cura que no es tornin a repetir. Avui, Estanis, ens pararem a parlar del tema dels sanitaris afectats, que a nivell de dades són altíssimes, i a nivell mundial, en relació a la població que tenim, vaja, no sé si encara estem a la primera posició, que no és una posició que ens agradaria, però són altíssimes, oi?
Sí, així és. Espanya és el primer país del món amb més afectats. En el moment actual oscil·la sobre els 50.000 afectats a nivell sanitari per al coronavirus.
Clar, això només s'entén, jo ho he dit moltes vegades, simplificant-ho al màxim, només s'entén de dues maneres. Una, o que un personal sanitari té el material i no el sap fer anar, cosa que dubto perquè estan formats per saber-ho fer anar, o dos, no tenen el material ni correcte ni suficient.
Bé, molt esquemàticament, o sigui, l'alarma ja la explica l'OMS el dia 31 de gener.
De gener,
A nivell mundial comenta doncs, que estem davant d'una pandèmia. A Espanya ja comencen a haver-hi casos i demés, però no és fins al dia 13, en el que es dona, 13 de març, en el que es dona a l'estat d'alarma, a pesar d'haver tingut l'experiència, com deies, de dues setmanes
d'Itàlia,
Itàlia, no? O sigui, teníem ja una experiència en un país pròxim. Llavors el Ministeri va arribar a dir als principis de març que estava la sanitat preparada per qualsevol escenari possible. Això és que l'alarma sorgia doncs, perquè era una malaltia desconeguda i demés. Això sembla ser que no va ser així. Sembla ser que el sistema sanitari no estava preparada per qualsevol escenari possible per una sèrie de raons. Llavors, les principals raons que són, nombraria, pues, primera, el desconeixement de la malaltia, inicialment sí, però sobretot per l'escassès d'equips, d'equips EPI, d'equips de protecció. També hi ha que comentar que també es va veure una manca de recursos sanitaris, també, perquè el Ministeri, en el seu moment, es va centralitzar la sanitat en les autonomies, i ara el Ministeri recull la direcció de tot el sistema sanitari, amb la qual moltes experiències sanitàries que tenien proveïdors, etc., de les autonomies, pues el Ministeri té que començar una mica des del principi on no té els enllaços més adequats. També és cert que aquest problema sanitari també repercuteix les plantilles curtes de personal. Això és evident, hi ha hagut plantilles curtes tallades ja des de l'any 2010. Tots aquests factors han contribuït a l'augment d'aquests afectats tan numerosos que tenim aquí a Espanya, i a Catalunya pues no és una excepció. A Catalunya en tenim quasi bé uns 9.000.
Clar. És que totes les deficiències que ara ens comentes, doctor, del sistema sanitari, parlo de personal, parlo de maneres, de formació, de material, que fins ara les anàvem campejant, quan dic fins ara vull dir fins fa 5 mesos, s'anàvem campejant d'una manera o altra, clar, quan ha arribat aquesta història, que ha requerit justament el que ens deien, que tranquils, que estàvem preparats per tot, quan ha requerit això és quan s'ha destapat tota la història. I això és una cosa que no ha de quedar en l'oblit, ni molt menys,
Això és el que hem pensat nosaltres. Hem vist un gran número d'afectats, hem vist pels mitjans que tot això es va incrementant, amb la qual ens ha fet pensar doncs, si podem fer alguna actuació per pal·liar o per intentar protegir o demanar el que pensem que seria just en els afectats del coronavirus a nivell sanitari.
Teniu la web en marxa des de fa 10-12 dies aproximadament, sanitariosafectadoscoronavirus.com, tot junt, tal com sona, fàcil d'arribar-hi, sanitariosafectadoscoronavirus.com. Doctor, quan parlem de sanitaris, estem parlant no només ja de la infermera o de l'infermer, parlem de moltíssima gent, oi?
És molt important definir una mica, perquè no hi hagi confusió, qui són els sanitaris afectats. Els sanitaris, en principi, no és només el metge, l'infermera, sinó que és tot un personal d'un hospital o d'un centre sanitari. Metges, infermeres, auxiliars, saladors, secretàries, personal de manteniment, tot el que comporta el personal d'un hospital o d'un centre d'assistència primària o de salut. Això serien sanitaris, però també incorporaríem aquí, o volem incorporar, tot el personal que ha tingut contacte amb les residències de la tercera edat, que s'han vist obligats a cuidar d'una forma més intensa les patologies que han sortit en aquest personal més vulnerable, i que al mateix temps considerem que han sigut desprotegits pels sistemes sanitaris de la zona pertinent doncs per la quantitat d'afluència que ja li arribava de la població normal, amb la qual han considerat que de moment no es derivessin certs pacients per si que es tinguessin en observació, i amb tot el patiment que han tingut tot aquest personal de tercera edat, per tant, dels que cuiden a tercera edat. Per tant, sí que considerem també com a persones potencialment afectades, i dintre del grup sanitari els cuidadors de les persones de tercera edat, les residències de tercera edat.
El tema de les residències donaria per un capítol a part, doctor?
Sí, donaria per un capítol a part, però...
No, dic per com ha estat gestionat i el que s'està destapant, perquè és que, com dic, el tema de la informació és que tampoc flueix de manera lliure i tan clara, però el poc que s'ha anat destapant, el que implica és que hi ha una gestió nefasta a les residències.
Sí, la gestió, però no oblidem que no és que les residències tinguin culpa de gestió nefasta. O sigui, des del nostre
no vull dir la gestió administrativa, no. Sí, correcte, que els hi arribi material, que tinguin la formació necessària, que tinguin les ajudes necessàries per poder contractar un tipus de personal perquè sàpigui el que ha de fer, etc. Però ja et dic, és capítol a part, el tema de les residències, que espero que es toqui i que se solucioni. Vull dir, no és per fer premsa groga, sinó justament perquè se solucioni, perquè no torni a passar.
Clar, o sigui, s'intenta donar una imatge de que les residències no estaven preparades o no s'ha tingut els cuidados adequats, però no oblidem, o sigui, tot això s'ha d'analitzar, però no oblidem que les residències no són hospitals ni centres de salut, i a més tenen els seus serveis mèdics i tenen la seva possibilitat de derivar al centre sanitari de la regió quan veuen que les coses no van bé. Per tant, té que respondre-li al centre sanitari de la regió que sigui per assumir quan considerem oportú que hi ha un cas que mereix la seva atenció.
Doctor, si ens està escoltant una persona vinculada al món sanitari, ja m'ha explicat el ventall tan ampli que és, i es connecta a www.sanitariosafectadoscoronavirus.com, es posa en contacte amb vosaltres i què feu? Què passa llavors?
Bueno, la nostra missió és lluitar pels drets d'aquest col·lectiu. Volem tindre una reparació plena i justa dels danys i perjuicis causats en tot aquest personal pels incompliments de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals, de prevenció de la salut, d'higiene laboral, davant de tota aquesta negligència i incompliment de la llei, pensem que han estat amb un risc laboral més elevat i volem defensar el que creiem que s'ha de defensar, els seus drets. Si tot això es demostra que realment han estat exposats a tots aquests perills per una sèrie de motius que eren previsibles, considerem que podem lluitar per ells i oferir així la nostra ajuda i el nostre consell.
És aconsellable que els col·lectius s'agrupin i vinguin a la vostra plataforma? És aconsellable, vull dir, és possible, però una persona individualment també, no de tenir por de dir, escolta, jo contacto amb aquesta plataforma, recordem, sanitariosafectadoscoronavirus.com, tot junt, una persona a nivell individual us pot contactar tranquil·lament.
Sí, sí, qualsevol persona ens pot contactar i nosaltres li orientarem si això és possible i factible de que tiri endavant per el que ens expliqui, per les averiguacions que fem i de més. Però el que m'explica o que em demana vostè de si es podem agrupar, serà difícil agrupar, o sigui, alguns grups es podran agrupar, alguns grups similars podrien agrupar-se, però sempre penso que té que haver-hi l'atenció personalitzada i que el cas concret, per tant, és molt possible i és pràcticament segur de que la situació mèdica i els recursos que han tingut a un centre mèdic o a un altre a nivell de Catalunya o a nivell també estatal, evidentment hauran sigut diferents. Les conseqüències del personal haurà sigut diferent, per lo qual pensem que serà més aviat un estudi personalitzat.
Doctor Farrés, com a membre sanitari, quan aquests dies t'arriben fotografies de personal sanitari que està als hospitals treballant a urgències o a plantes que estan afectades per la Covid-19, i t'arriben fotografies de gent que fa anar companys vostres, que fan anar bosses d'escombreries de plàstic per vestir-se, per protegir-se, que fins i tot les mascares, les pantalles se les han de construir, que ja dic que això no ha passat a tots els hospitals, però ha passat en alguns casos. Com et quedes?
Bé, això, des de luego, això es va produir més al principi d'aquesta pandèmia, amb la qual va trobar tothom que, a pesar de que l'OMS, com li deia, va fer un toque d'alarma el 31 de gener, quan es va començar a disparar el contagi, ningú tenia, o molt poca gent tenia, el que tenien que tenir com a EPIs, com a material de protecció individual, amb la qual van improvisar el que van poder improvisar, que si mascaretes, que si bosses de plàstic, però tot això ja ha passat una mica, ja ha passat, amb la qual s'han rebut ja material. No oblidem de totes formes que ha sigut tot una gran complicació en quant a permisos, en quant a material homologat, que fins i tot, i això és així, els sanitaris han utilitzat material no homologat quan se'ls subministrava material homologat als pacients, i en canvi en els sanitaris s'autoritzava utilitzar material no homologat. Però l'extrem de fabricar bates, bosses de plàstic, tot això va ser evidentment al principi, però va ser quan va haver-hi el boom del contagi.
Clar.
Ara existeix boom de contagi, existeix contagi, sí, però no en mateixa proporció. En aquell moment a tothom va agafar desprevingut, sense material, fins i tot sense experiència, plantilles curtes.
Bueno, és el que dèiem també, exposar el personal sanitari amb un risc que no hagués hagut de passar mai. Clar, que si s'haguessin fet les coses no s'haguessin hagut d'exposar amb aquest risc.
Home, hauria sigut preferible que no, hauria sigut que haguéssim tingut una població o un sistema sanitari preparat i entrenat. Es va fer realment sobre la marxa. No podia ser d'una altra manera.
Doctor, els epidemiòlegs ens diuen que, bueno, per bé que ho fem, que tampoc s'està fent tan bé, però per bé que ho fem, de cara a la tardor hem de ser conscients que quasi bé segur, no es pot assegurar perquè és nou i per tant l'estem descobrint aquest virus, però pràcticament segur per la seva naturalesa hi haurà un rebrot de cara a la tardor. Creus que estarem preparats llavors?
Bé, jo penso que estarem preparats llavors, o sigui, el que es consideri, bé, són hipòtesis i tot ajudarà a fer una profilaxis el més gran possible. Però, bueno, s'haurà de demostrar perquè ja tothom sap que els criteris de tractament d'higiene han anat variant setmana per setmana o quasi dia per dia. Mm-hmm. Per tant, que sigui a l'octubre el rebrot, bueno, estadísticament poden considerar els experts pues, de més risc, ho poden considerar. Serà de ciència certa? Pues, ja ho veurem, no ho veiem, tampoc ho afirma ningú. El que sí que dic és que estaran més preparats, és clar, perquè hi ha més, els recursos s'han millorat, el personal s'ha preparat i el personal pues, realment podrà assumir si hi hagués i els centres hospitalaris si hi hagués a treballada un pic de contagis.
Molt bé.
Doncs, contagis estaran, o sigui, ja no es pensaran que es pugui desbordar el sistema sanitari,
clar,
sinó que seran casos que es podran tractar d'una manera més tranquil·la, per dir-ho d'alguna manera, i amb molt més bones condicions.
Doncs estem parlant de la plataforma Sanitarios Afectados Coronavirus, ho busques així a internet, sanitariosafectadoscoronavirus.com. Hi ha un telèfon també, el 977-207-166, 977-207-166, però que si et connectes a la web ho tens tot, eh? La missió de la plataforma és lluitar pels drets dels sanitaris i ja hem fet la definició de sanitaris, que no ens hem de quedar només amb les doctores, amb els doctors o les infermeres o els infermers, que hi ha molt més personal que hem de considerar sanitari i que ha estat exposat a un risc que se l'haguessin pogut estalviar, sobretot, com deia ara el doctor, els primers dies. 3w.sanitariosafectadoscoronavirus.com. Aquí és on, si tu ets sanitari, pots trucar i informar-te escolta, quins són els teus drets, quins eren, i si algun dret s'ha vulnerat, doncs, escolta, no sé, mirar-ho, perquè no torni a passar, sobretot, i per si et correspon alguna indemnització, evidentment.
Bé, els sanitaris, ara, en aquests moments, que hi ha una mica de respiro, què tindrien que pensar? O sigui, els sanitaris, tot aquest personal que hem comentat abans, què tindria que pensar? Doncs tindria que pensar que ara té un moment de respiro en quant a la malaltia, que són capaços de treballar en més protocols. Tindríem que pensar també que han fet, pues, evidentment, una gran labor. Han dedicat una gran quantitat d'esforços per donar a l'abast en tots els pacients. Saben, doncs, que s'ha aconseguit controlar fins a certa manera l'enfermetat a través de protocols i l'experiència personal que han anat tenint. Però també el més important ara és de dir, bueno, i ara què tenim que fer? Pues, ells han assumit la pandèmia i han fet amb la seva dedicació i amor per la vocació, han fet tot el que han pogut. La malaltia s'ha controlat, però ara tindríem que pensar què podem fer per nosaltres mateixos. Per què hem arribat en aquesta situació?
Clar.
Per què hem arribat en aquesta situació? Quines conclusions tenim mirant cap enrere? Llavors, perquè alguns s'han pagat amb la vida, alguns amb seqüeles.
Sí, sí, és que parlem de xifres i darrere de cada número, darrere de cada xifra, hi ha tota una història, una persona, una família, clar. Sí, sí, ho hem de tenir en compte, això.
Han dedicat el seu esforç, l'esforç de la família, tot el seu temps. Llavors, com se'ls ha de reconèixer els danys, si és que n'hi ha? S'ha d'estudiar a nivell personal, com li deia, pues, reconèixer els danys i veure si té una sèrie de perjuïcis i fer el que correspongui a nivell jurídic.
Doncs tens en marxa aquesta plataforma. Tornem-la a recordar, sanitariosafectadoscoronavirus.com. Si creus que entres dins d'aquesta plataforma, és molt fàcil. Tu entres a sanitariosafectadoscoronavirus.com, tens un número de telèfon, un formulari també, un correu electrònic, el que et sigui més còmode, i només fa falta trucar o posar-se en contacte amb ells i informar-se. Darrere hi ha advocats i també tenim el doctor Stanis Farrés, amb qui hem parlat avui, que és metge i que, evidentment, valorarà tota la vessant sanitària. Doctor Stanis Farrés, escolta, que ha estat un plaer parlar amb tu avui i que ens haguis donat a conèixer aquesta plataforma.
D'acord, molt agraït per l'entrevista.
Molt bé, gràcies, bon dia.
Adiós, bon dia.
Es tiempo de estar en casa contigo.
En el regreso del fútbol, el primer gol
es
del
Es tiempo de acompañarte.
¿Cuántos tests te has hecho?
PCR, el 6 de abril, que me dio positivo.
60 días y sigues con picos de fiebre.
Es tiempo de esperanza.
Y han puesto el hotel al servicio de los sanitarios durante todo ese tiempo, ¿verdad?
Hombre, es que para nosotros ellos son auténticos héroes.
Es tiempo de información.
Puede que muchas playas este verano estén parceladas. ¿Parceladas cómo?
Unas áreas delimitadas de 3x3.
Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es tiempo de juego.
Está entrando en el estudio Pepe Domingo Castaño, que ha aparecido por sorpresa, no sabíamos que iba a venir.
Me ha dado negativo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Matís, la teva botiga de moda amb més de 20 anys d'experiència, volem acompanyar-te en la tornada a la normalitat. Estem a la teva disposició per atendre't amb el millor tracte exclusiu i personalitzat. Vine a Matís, trobaràs les millors firmes en talles de la 38 a la 52 i gaudiràs de magnífics descomptes en vestits, parques, jaquetes i molts articles seleccionats a les col·leccions primavera-estiu per acompanyants de comunions i celebracions. Matís, príncep de Viana, 81 de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Yo te aconsejo que no lo hagas. Que no, tú no pienses en la cantidad de químicos y cosas que debe llevar el agua del grifo. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Llama al 900-208-208 o entra en promosmotic.com y ahórrate el disgusto.
Grupo Corsa, set de innovación.
Aquesta és la manera més fàcil de comprar mobles. Demana cita prèvia a Mobles David de Gimenells. Tria els teus mobles, sofàs, matalassos, sense presses i amb una atenció professional. A Mobles David de Gimenells ho fem tot. Disseny en 3D, te'ls portem i muntem. Recorda, demana cita a Mobles David de Gimenells. 973-74-80-64. Salut i sort.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Nueva. Todo lo que tiene la palabra nueva nos encanta. Moto, nueva. Tablet, nueva. Y es que lo nuevo nos gusta mucho. Y en Patatas Meléndez, ahora tenemos nuestra patata nueva para ti. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado habitual. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que amb 2 minuts i escaig ens plantarem a les 2 de la tarda. Ho fem amb una darrera hora, i és que la Paeria ha cancel·lat les activitats Esportmania i Estiu de Petits davant la impossibilitat de celebrar-les a causa del coronavirus. Per contra, sí que es manté l'Estiu de Jocs, tot i que se n'adaptaran, evidentment, les activitats. La regidora d'Educació de la Paeria, Sandra Castro, ha explicat avui amb roda de premsa virtual que les característiques de les diferents activitats han obligat al consistori a prendre aquesta decisió. Diu, ens trobem que, donades les limitacions i la manca de concreció actual per tirar endavant les activitats esportives, com Esportmania i les que estan adreçades a infants de 0 a 3 anys com Estiu de Petits, a hores d'ara no ens podem comprometre a fer-les. També ha afegit que no sabem si al llarg de les properes setmanes hi haurà una flexibilització de criteris, però ens trobem que la decisió s'havia de prendre en aquests moments per tenir temps suficient de gestionar el procés de preinscripció, matrícula i repesca. I és veritat, fa falta un temps per gestionar-ho tot. Pel que fa a estiu de joc, l'activitat que sí que es farà, en total s'oferiran 1.320 places, 1.280 adreçades a nens de 3 a 11 anys i la resta per a nens de 12 a 14, ja que, segons la regidora, hi ha molta menys demanda en aquest segon tram d'edats. La preinscripció es farà via telemàtica del 2 al 5 de juny i el sorteig de les places es farà el 12 de juny. De manera telemàtica, ja saps que tot això ho trobaràs a la web de paeria.es. Allí penjaran tota la informació, però vaja, què és ja això, del 2 al 5 de juny, justament un dia després en el que hi ha aquella data marcada per obrir les escoles, que és el 1 de juny, que veurem com acaba tot plegat. La setmana vinent tractarem el tema amb els sindicats, amb la direcció d'alguna escola, a veure com ho veuen tot plegat. Fins llavors, ara ja arribem a les 2 de la tarda. Senyals horàries, que acabis de passar un bon dijous i encantat de que hagis gaudit d'aquests minuts de ràdio amb nosaltres, amb Cope Lleida. Soc el Ricard Álvarez i demà hi tornem a divendres a les 12:20 aquí a Herrera en Cope des de Lleida. Apa, salut, cuida't i posa't la mascareta, que és obligatori des d'avui. No t'oblidis, eh?